Bona tarda, Nutigmàtics. Benvinguts a Societat 21E. Estem emetent des de Cugat.cat a Sant Cugat del Vallès i des del Catalonia Innovation Triangle, un espai radiofònic digital on parlem de com les noves tecnologies estan canviant els diferents sectors de la nostra societat. La tercera edat, l'educació, el turisme, les finances i també la salut. Al programa d'avui parlarem amb els socis de la CECAT, Associació d'Empresaris de Cloud Computing de Catalunya. Avui comptarem el nostre programa amb el senyor Ferran Doñate, president de CECAT, representant de la Comissió de Salut Digital i Health de CECAT Salut 21E. El senyor Agustí Turull, responsable de la Comissió de Finances Digitals i Gestió Empresarial en Núvol de CECAT, FINAN 21E. Senyor Àngel Mediavilla, representant Comissió d'Educació Digital de CECAT Educació 21E. I el senyor Carlos Cossials, responsable de la Comissió de Turisme Digital, Turisme 21E de CECAT. Benvinguts. Al programa d'avui parlarem sobre la societat digital en la que tots nosaltres ens trobem immersos al segle XXI. Així doncs, comencem. És evident que estem vivint uns canvis molt profunds a la nostra societat, només equiparables a la humanitat a quan l'home va inventar el foc o la roda, una autèntica revolució social, en gran part deguda a la irrupció de noves tecnologies de la informació i de la comunicació a tots i cadascun dels diversos àmbits de la nostra vida. Això que no tots vivim per igual i entrem de la mateixa forma, ens planteja tot un seguit de preguntes sobre temes molt nous que ens afecten a tots de ple. Termes com la innovació, el cloud computing o programació al núvol, les smart cities, el comerç digital o e-commerce, la digitalització de l'educació o e-learning, la digitalització de sectors tan rellevants com la salut o e-health, el crowdfunding, etc. etc. Anem, doncs, a debatre aquests conceptes i a donar-los a conèixer en detall entre tots. A tots vosaltres, benvinguts al segle XXI.
Si tens una empresa orientada al núvol en qualsevol de les seves múltiples facetes, desenvolupament web, software de gestió, comunicació online o qualsevol altra àrea, nosaltres som el teu club selecte. Associació d'Empreses Cloud Computing de Catalunya, ACCAT.
Com dèiem, està amb nosaltres el senyor Ferran Doñate, president de l'ACCAT, Associació d'Empresaris de Cloud Computing de Catalunya. Bona tarda, Ferran.
Hola, molt bona tarda.
En primer lloc, què és això del cloud computing?
Bé, això del cloud computing, a més de ser un terme que cada dia està més de moda i que cada dia és més trending topic, que ja parlarem sobre aquesta terminologia, tindrem possibilitats d'anar parlant amb els diferents programes d'això. El cloud computing al final és un procés de programació específic que estem visquent a dia d'avui, amb el qual treballem amb servidors que estan allà on diem el núvol. És a dir, nosaltres deixem de treballar amb els nostres, diguéssim, PCs, ordinadors i dispositius que tenim a casa com a magatzem de dades. O sigui, això ens hem d'imaginar una miqueta, doncs, una fàbrica, un magatzem on tenim una sèrie d'informació. Fins ara nosaltres doncs ho dipositàvem tot en un magatzem que el teníem localment a mà, és a dir, hi vivien o hi convivien amb aquell magatzem, i ara el que estem fent és emmagatzemar la informació, és a dir, emmagatzemar les nostres dades, que són els nostres utensilis digitals, per entendre'ns, amb un magatzem que ja no el tenim a casa. No el tenim a casa, sinó que està a diversos llocs geogràficament separats de la nostra llar. I això és el cloud computing. Això té unes avantatges importants, perquè entre altres coses el magatzem que tenim a casa és un magatzem petitó. És un magatzem on no ens hi cap tot el que necessitem que ens hi entri, perquè ens estem fent grans, anem creixent a nivell d'informació, a nivell de dades, és a dir, a nivell de mercaderia, cada vegada necessitem més espai per emmagatzemar-la, i el que estem fent és emmagatzemar emmagatzems que són cada vegada més grans, i com no els tenim a la mà, perquè els nostres són petitets, no els tenim a la vora de casa nostra, doncs els distribuïm pel planeta.
Per què consideres que és necessària una associació d'empresaris de projectes com cloud computing?
Bé, en principi, nosaltres a Catalunya iniciem les activitats de CECAT per tres motius. El primer és que estem veient que tots els processos econòmics estan canviant, a nivell social. Molts dels hàbits dels nostres fills ja han canviat. Els hàbits dels nostres avis costa canviar-los perquè, evidentment, tenen, diguéssim, molts anys d'adquisició d'aquests hàbits i és més difícil canviar-los. Els nostres pares també s'estan intentant adaptar a aquest canvi, i el que considerem amb l'ACCAT és que necessitem, per una banda, explicar des del punt de vista de la irrupció de les noves tecnologies en la societat quins canvis s'estan produint, perquè tothom hi pugui interactuar, des dels més grans fins als més petits. Això per una banda. Per una altra, nosaltres també vam detectar que el sector de les noves tecnologies, pròpiament dit, a nivell d'empreses, estava molt atomitzat. Aquí a Catalunya hi ha moltes empreses molt petites, masses, i per competir a nivell global i per poder competir amb empreses d'arreu del món, necessitem integrar totes aquestes petites empreses amb organismes que siguin una mica més grans, que tinguin una mica més de força i que puguin interactuar amb conceptualitzacions comuns.
O sigui, és com una eina, al final.
Bueno, som un conjunt d'eines. Nosaltres mateixos ens definim com una caixa d'eines. O sigui, més que una eina, som una caixa d'eines. És a dir, i tenim un conjunt d'eines que al final, mitjançant l'aplicació de cadascuna d'elles, doncs obtenim uns resultats o uns altres.
Com treballa l'ACCAT?
Bé, l'ACCAT es desenvolupa per diferents vies. Per una banda, a nivell intern s'està estructurant amb comissions de treball. Tenim quatre comissions de treball. Amb aquestes comissions de treball nosaltres el que fem és orientar l'associació i orientar els nostres projectes i els projectes tecnològics que formen part de l'ACCAT cap a la potenciació de sectors industrials que ja existeixen a Catalunya i que necessiten, per millorar amb un grau notable la seva competitivitat i la seva productivitat a nivell mundial, l'aplicació de les noves tecnologies. Llavors nosaltres el que fem és aportar aquestes eines a cadascun dels sectors amb els que ens dirigim amb les comissions de treball perquè puguin interactuar cadascun d'ells obtenint major eficàcia a l'hora de treballar i siguem molt més eficients. Els quatre sectors o segments als que ens referim són, per una banda, Turisme 21è, que és la comissió de treball que lidera el Carles Cosials, que avui ens acompanya, Finan 21è, Health 21è, salut, que és Salut 21è, Health és salut en anglès, i Educació 21è. La comissió d'Educació 21è va dirigida a tot el segment educatiu, a nivell acadèmic, a nivell d'educació superior, a nivell d'aplicacions per gestionar virtualment o digitalment comunitats educatives, per tant, fer-les més ràpides, més dinàmiques, més integrades, amb comunicació més fluida entre elles. Per altra banda, tenim la Comissió de Salut, que va dirigida doncs, a tot el que és el segment de l'aplicació de les noves tecnologies al sector de la salut. Tenim la Comissió de Finan 21è, que dirigim totes les eines que nosaltres tenim a nivell de cloud computing i noves tecnologies cap a la gestió empresarial, cap a nous processos de finançament o financiació per a empreses i cap a tot el que és el segment industrial. I per últim, no per això la menys important, sinó que a més és la que tenim més avançada, tenim la comissió de Turisme 21è. La comissió de Turisme 21è la tenim, com després ens explicarà el Carlos Cosials, la tenim totalment dirigida cap al sector del turisme, cap a la digitalització o virtualització del que seria el turisme per un municipi o per un territori.
Molt bé, gràcies Ferran, continuem després. Volia també comentem amb nosaltres avui amb la presència de l'Agustí Turull, com a responsable de la comissió de treball Finan 21è de CECAT, com ha comentat el Ferran, on destacarien projectes tan rellevants i necessaris per la viabilitat del sector empresarial d'avui en dia, com Quipu, amb el seu innovador concepte de facturació al núvol, Datura Software, AGB Global Avast, integrat pel nostre convidat d'avui, i d'altres molt destacables amb els que anirem familiaritzant properament. Molt bona tarda, Agustí.
Hola, molt bona tarda.
A veure, què és i quines activitats vol desenvolupar Finan 21E com a comissió de treball de CECAT?
Bé, Finan 21E dintre de CECAT pretén donar resposta a les necessitats que tenen avui en dia les pimes, sobretot aquestes que estan fent servir les tecnologies d'informació i comunicacions, per ser eficients, innovadores, aprofitant aquest núvol que tenim, que de vegades és difícil de visualitzar-ho, també per trobar, com no, doncs, suport econòmic i financer. Aquesta seria una de les primeres activitats, és a dir, donar suport per assolir d'una manera sòlida l'arrencada del seu projecte, el creixement i el desenvolupament d'una manera eficient.
Perquè què estan canviant les noves tecnologies així en general i el cloud computing en particular, el món empresarial d'avui en dia?
Bé, jo et diria en primer lloc que el que estic veient és un alt nivell de seguretat que abans no teníem. Abans ficar la teva comptabilitat allà dalt al núvol era algo
impensable,
no? Avui en dia ja hi ha suficientes eines i garanties per estar més tranquils, diguem-ho així, no? Però a més, la gran avantatge també addicional és que totes i cada una d'aquestes empreses que formen part de CECAT o les que volen formar part de CECAT, veiem que tenen una visió global, són realment innovadores també amb aquest enfoc. I, per tant, el fet de tindre aquesta visió globalitzada permet que estiguin a Colòmbia, estiguin a Xile, estiguin a Barcelona o estiguin a Madrid, en tots els casos poden accedir d'una manera eficient i eficaç a la seva informació per transmetre-la i millorar-la si s'escau. És a dir, permet també igualment una acció de comunicació entre tots els diferents agents que són necessaris perquè facin una empresa doncs excel·lent, no?
I a part d'això que comentaves de poder anar-hi i entrar-hi des de qualsevol plataforma, per exemple, en què més pot beneficiar una pime, una empresa de nova creació, el fet d'aplicar eines digitals com aquestes, de les que parlem aquí avui?
Bé, d'entrada és un avantatge competitiva. Per què? Pues perquè ja tenim unes eines que ens fan fàcils el poder accedir a noves fonts de finançament, a accedir als nostres clients, a conèixer els canvis de tendència d'aquests clients i noves necessitats, a, per exemple, doncs que, en el cas financer, doncs que les entitats financeres ens donin el suport necessari d'una manera immediata, com aquell que diu, no?
Em sembla que l'Àngel volia dir...
Sí, hola, bona tarda. Que em sembla molt interessant aquest plantejament també de fet de que l'empresa ja es crea pensant en la globalitat. No? Que l'empresa ja està pensada no només en vendre o oferir els seus serveis en un lloc concret, sinó en la seva globalitat. Clar. I aquestes eines el que ens permet és que això sigui molt més fàcil.
Evidentment. És a dir, l'empresa que arrenca avui, a part de que normalment ens trobem que els que arrenquen avui i posen en marxa aquest procés innovador doncs són persones ja amb un esperit que porten a l'ADN digital, a la pròpia sang i al propi esperit emprenedor, doncs realment tenen uns avantatges respecte a les que ja estan en el mercat, que evidentment no són, ni vull dir que siguin més lentes o més elefants, però sí que potser no són tan gaceles com les noves que arrenquen en aquest moment.
Que a vegades sí que ho poden ser, inconscientment, però clar, al final és una mica el que tu estàs comentant, Agustí. Si apliquem eines que són digitals i que ens permeten també guanyar més velocitat, tenir més empenta i globalitzar-nos, tot aquest empresariat que necessita velocitat també se li pot incorporar, no?
Clar, a més amb el cloud ens permet també tot el que és la interacció, no? El networking ja no necessites quedar un dia a la tarda a fer una cerveseta a l'associació i a veure el gremi, etc. No, ho estem fent en temps real, estiguis sortint d'una fira, estiguis viatjant o en el temps d'espera doncs, en un aeroport o realment en el teu propi despatx o aquí,
o en un estudi de ràdio,
com estem en aquests moments, no? Per tant, segur que ens està escoltant algun gent que dirà, escolta, jo tinc un projecte, per què no puc accedir també a potser fons de finançament, algun tipus de suport. Dins de Finam 21 també doncs hi ha la voluntat, no?, d'ajudar, d'accelerar, de mentoritzar. Mentoritzar vol dir acompanyar, no?, d'alguna manera, amb un projecte de desenvolupament també de negoci, no? I aquí estem, no? i amb turisme, no cal que ho diguem, no, Carlos?
Exacte. Jo volia afegir una cosa més al que estava dient l'Agustí, que jo crec que la gent popular hi ha hagut una cosa que no entrés amb les tecnologies, no? I és per què això es fa vell, no? És a dir, per què aquest ordinador se'n fa vell i deixa de funcionar, no? No ho entenen, no? És difícil d'entendre quan venim d'un món industrial, quan es feien les coses per durar, i ara sembla que els ordinadors es facin
perquè no durin.
Clar, jo crec que això, el cloud ens dona aquesta oportunitat de dir no, ens alliberem d'aquesta diguem, restricció o d'aquesta pena, no? d'aquest dolor, no? I per tant, és a dir, el hardware és una cosa, l'ordinador és una cosa que desapareix, un treballa amb la pantalla, amb el teclat, és amb el que un interacciona, i l'ordinador és una cosa que no ens havia de preocupar, de sobte ens va tenir que preocupar perquè havíem de comprar, allò típic de què ordinador me compro, I ara doncs, no, això no és problema, és a dir, on tinc les dades, no? I això, a més, evidentment, sobre aquesta facilitat apareix la que estava comentant l'Agustí del compartir, no? Allò que, a més, també trenca una sèrie de barreres que hi havia, no sé, jo tenia a casa meva, i casa meva pot ser a casa particular o casa a l'oficina, tenia les dades, estaven allà tancades, havia d'anar a la feina perquè les dades estaven allà, però si havia en part d'anar, no? És a dir, I ara no, és a dir, ara jo puc estar més d'una manera més contínua, perquè les dades estan sempre accessibles, no? Les puc accedir perquè no estic anclat o estic restringit en aquest ordinador físic.
Al final, en moltes de les facetes de la vida, el que és i serà més important serà tenir accés a i no tenir coses, no? I en aquest aspecte encaixa tot això.
Exacte.
Clar, en aquest sentit, tu has dit del PC, no? Però és que el PC, d'alguna manera, se'ns ha quedat fins i tot també gairebé obsolet, eh? I avui en dia tenim el brazo armado, que diuen, no, a vegades, que en el fons és el mòbil, no?, en el que sortosament també tenim accés a molta informació directament a través de les diferents aplicacions que es van desenvolupant, no? Avui estava veient físicament a Barcelona com els turistes allà al costat de la Sagrada Família, bueno, una eina que abans no existia, no? Abans veiem aquelles brutals càmeres, les famoses Handycam Sony, no?
Sí, i avui que passaven més que el turista, eh?
Sí, gairebé sí, no? I avui estàs amb una nova moda, amb un nou concepte, no? Que és el famós selfies, i clar, tothom t'estaven demanant, escolta'm, m'estic fent una foto a mi mateix, no?, amb la Sagrada Família darrere, però a la vegada estic fent algunes consultes de què hi ha, quina és la història i què ens facilita, no?, pues tot el concepte gaudinià.
Eh? Així que això d'un selfie és fer-se una foto a si mateix, no? A un mateix.
Sí, sí, mateix.
Ho he llegit moltes vegades, però no sabia exactament què era això d'un selfie. No? Abans parlàvem dels hashtags, hi ha tantes coses que al final no sabem, no?
Bueno, al final el selfie s'ha fet tota la vida, el que passa és que ara t'hi veus...
I té un nom, ara té un nom, oi?
Exacte, li han posat el nom cool anglès, que sempre és més hike. Bé, d'altra banda... Ens acompanya avui també l'Àngel Mediavilla, que ja ens ha fet algun comentari. Ell és soci de FECAT i representa la Comissió d'Educació Digital de l'Associació d'Educació 21E. Bona tarda, Àngel.
Bona tarda.
Bona tarda.
Hola.
Què és exactament això d'Educació 21E?
Bé, el que fem és plantejar-nos com la tecnologia ajuda a tots els processos formatius que avui en dia... Bueno, a nivell de instituts, universitats, empreses, a tot arreu, no? Que creiem que estan patint i que tenen que patir uns canvis importants d'aquí al futur. El que tenim que fer és ajudar-nos d'aquestes eines, doncs aprofitar per aprofundir en aquests canvis i que aquesta educació o formació sigui millor. Un dels plantejaments importants que hi ha és el fet d'intentar trencar el gap que hi ha important de coneixements tècnics a la societat, no? Amb un projecte d'alfabetització digital.
És que és difícil fins i tot el nom, eh? Alfabetització digital. I vosaltres què feu a l'AFECAT? Escolta'm, la Comissió d'Educació estem fent alfabetització digital. Ens costarà, però mira, escolta'm, al final el que fem, afortunadament, és bastant més senzill que el terme, eh?
Es tracta de portar el que puguem per trencar aquest gap que hi ha a la societat, no? Dels coneixements que hi ha sobre tecnologia i innovació.
Perdona, Àngel, és que hi ha coses que no...
Una diferència molt gran entre la gent que té molts coneixements tecnològics o uns quants coneixements tecnològics i la gent que no arriba. I, desafortunadament, molts dels processos habituals que es fan i cada cop es faran més, i podem parlar de l'administració pública o qualsevol tema bancari, fa servir la tecnologia i necessitem tenir segons una mínima uns mínims coneixements tècnics d'això.
Ferran, perdó, has d'anar una mica, has d'anar a Londres, jo, saps allò que passa? Mind the gap.
Ara. Podria ser això que anomenem bretxa digital?
L'escletxa digital.
Lo de l'escletxa digital també és una mica la resistència al canvi, no?
Molt, clar, està clar, a molts llocs, i és molt dura, eh?
Bueno, i també té més a veure amb l'edat, no? Si... Al final les persones, jo el meu avi un correu, mira, me'l fa ara, però escolta, allò del WhatsApp al·lucina per mi.
Hem parlat molt dels natius digitals, clar, és que és més fàcil per ells, no és que l'edat impliqui, no, és que...
Bueno, però és el que deia abans el Ferran, que és molt complicat adaptar-te a una nova època un altre cop, i nosaltres hem nascut ja, bueno, no hem nascut, evidentment, però se'ns ha vingut tot donat, però que de sobte tu sàpigues que estàs tocant la mà i estàs utilitzant un ratolí dins d'una pantalla... No és tan fàcil,
Jo aquí vull fer un comentari, sí. Perquè estem parlant d'eines, És a dir, fixeu-vos, estem parlant d'eines. Les eines sempre han servit perquè ens ajuden a un propòsit. Jo crec que la gent que resisteix a fer servir aquesta eina no és perquè no vulgui fer servir l'eina, és que no entén per què.
O no la coneix. Que també bueno,
clar, és la falta d'informació.
Falta divulgar-la, falta donar a conèixer també.
Sí, però perquè, ja és el per què.
Una cosa és que vegis una eina i l'altra és que algú t'expliqui per què serveix i com la pots utilitzar. Probablement el primer agricultor, nosaltres parlem moltes vegades del canvi que va haver de la societat, que estem visquent un canvi similar, Segle XIX, segle XX. Segle XIX, segle XX. Segle XIX, passem de l'agricultura a la indústria. Ah, jo m'imagino un senyor que ha estat tot el dia al camp i que ha estat tot el dia recollint doncs, el que ha sembrat, vull dir, quan s'ha d'acostumar a veure una cadena de procés, o un tractor, imaginem un tractor, no? Vull dir, clar, els primers tractors, probablement algú t'ha d'ensenyar com funciona, per què serveix, com fer el teu camp més productiu en tot allò. I nosaltres estem treballant el mateix, però amb un canvi de la societat industrial cap a la societat del coneixement, o la societat digital, que és el que, del que parlem, diguéssim, en diversos aspectes i en diversos programes aquí a Innotigmàtic, a Cugat.cat, no?
També.
Clar, però aquest és el problema. Jo crec que aquest és el problema. Per tu estàs dient, tenim aquest concepte d'eina perquè ens ajuda a la productivitat i jo crec que el que estem veient és que aquestes eines ens ajuden a comunicar més, no? I hi ha gent que, senzillament, no vol comunicar-se més. Ja està prou comunicada, no? Sí, i fixeu-vos que això encaixa o entronca amb el que abans apuntava l'Agustí, que estàvem comentant aquí, del fet de compartir. És que hi ha gent que no vol compartir, senzillament. Llavors, clar, és a dir, aquesta eina no li ajuda per res a una cosa que el que vol fer és quan menys comunicar, millor, bueno, des de la seva perspectiva.
Clar, perquè si jo tinc un coneixement i és el que, diguéssim, el dona que una certa fortalesa per estar a la meva cadira, si comparteixo aquest coneixement, potser hi ha més que poden ocupar
encara
la meva cadira.
Encara que sigui
cadira.
Obsolet.
Sí, encara que sigui obsolet, està
bueno,
clar.
Això saps però... tu, això saps tu.
és que
saps tu que és obsolet, és a dir, si no ho comparteixo, qui ho sap que és obsolet?
No sap ningú, el que el té.
Exacte.
No. Jo inclús sumaria que potser... és molt fàcil enterar-te de les noves tecnologies i de les noves novetats si estàs ficat a dins, però aquelles persones que no arriben a entrar-hi mai és a dir, tu al final, si passa qualsevol cosa doncs entres al Twitter, t'enteres de que ha sortit el cloud computing, de que hi ha la nova novetat d'aquesta xarxa, etc. Però si no hi estàs ficat, arribar a aquesta gent i arribar a entendre'ls que hi ha noves eines i noves formes de vendre o de comunicar, no arriba, ja que està...
Per això estem aquí. Estem aquí perquè la gent que no mira el Twitter perquè escolta la ràdio, aquí estem nosaltres perquè s'assabenti de que...
I això, i que serveix per això.
Aquí hi ha un aspecte clau, que és l'apostolat que diuen, no? De vegades, és sensibilitzar a les persones, informar-les, de vegades treure'ls la por, i treure'ls la por a una persona. Tu fixa't al meu avi, que per exemple, bueno, si jo li canvio el teclat i li poso els quatre números que vol, ell serà el primer que estarà tot el dia trucant al nebot o trucant al seu fill. Per què? Perquè ja li ha perdut la por. És a dir, està fent servir l'eina per allò que ell tenia expectatives, el que passa que en aquests moments, bueno, potser té aquestes necessitats allà mig amagades i tal, i no s'atreveix a fer-la anar perquè penso, ostres, a veure què faré aquí, no? Desmuntaré
i ho trencaré segur,
no? Tot, no?
Ja has donat amb la clau, Agustí, eh? Exactament, estem visquent processos molt dinàmics, molt ràpids, i això genera molta por també, a banda de que el desconeixement de les pròpies eines i el poc acostament que existeix a les eines està incrementant aquesta por. Llavors nosaltres, des del sector, el que hem d'intentar precisament és acostar-nos, i cada vegada més. Després, com deia el Carlos, i és veritat, vull dir, hi haurà gent que, escolta'm, a mi no, això no m'interessa, però com a mínim ho podràs dir amb coneixement de causa, ho coneixes, no? A partir d'aquí, doncs qualsevol podrà prendre decisions. De fet, en algun programa nosaltres vam tenir, en concret un, a la responsable de premsa de Google, d'Espanya i Portugal, i precisament vam parlar d'aquesta pregunta, li vam dir, escolti'm, què podríem dir a aquelles persones que tenen por al núvol? Perquè clar, a veure, si tu tens 47 milions de visites diàries amb una pàgina com el YouTube, vull dir, allò no cau, allò és segur, allò, diguéssim, es manté ferm, i en canvi intentes tenir 47 accessos al teu PC
i bloqueja,
i allò probablement bloquejarà amb 5 accessos. Vull dir, clar, moltes vegades hem de veure també que l'utilització de les eines i l'aprenentatge o el donar a conèixer bé aquesta utilització, doncs ens ha de portar seguretat, ens ha d'ajudar a vèncer aquestes pors, no? Vull dir, estem en un món amb el que nosaltres parlem sobre cloud computing perquè sabem i considerem que és segur. Ara bé, és com qualsevol eina, un la pot utilitzar, diguéssim, per guanyar seguretat o per perdre-la, no? Per dir-ho d'alguna manera, pel bé o pel mal, no? Vull dir, això...
Si jo intento fer servir un Fórmula 1, un Ferrari, per anar al tros, que diuen al meu poble, en definitiva, segur que al primer revolt em quedaré amb la caixa de canvi bloquejada, no? Per tant, necessites l'instrument adequat, l'eina adequada per cada aplicació que, bueno, especifica, no? Llavors, necessites aquest primera part de coneixement, d'informació, treure la por, eh? Jo, per tant, insisteixo, hi ha una part de sensibilització i informació que des de la vessant també teva, que comentaves, no? Del procés d'educació, bueno, és una formació continuada, en definitiva.
S'han de treure aquestes pors, i això, per exemple, la seguretat és una d'elles, no? I és, la gent té que conèixer que el 80% de les pèrdues d'informació o els robatoris d'informació dins d'una empresa es fan des de dintre, no es fan des de fora.
Exacte.
No, el problema sempre el tenim a dintre. Des de fora té que ser una cosa molt, molt complicada i amb molta intenció. No és així normalment. I el núvol el que fa és que compartim la seguretat entre un munt d'empreses. Nosaltres no podíem pagar la seguretat que té una aplicació al núvol. Nosaltres, una sola empresa. Llavors què fem? Compartir els costos d'aquesta seguretat, de l'espai, de la infraestructura, de tot, del tema elèctric, tot això ho compartim entre un munt d'empreses i sí que podem arribar a aquest nivell de
seguretat.
Perquè,
explica'ns una mica, jo penso preguntes que li poden sorgir a una persona que no està acostumada a aquesta informació que queda guardada al núvol. Com ho entenem, això? On queda guardada exactament?
En un espai físic igual, ordinadors.
No passa res. Endavant, Àngel.
Sí, esperem un...
Sí,
torno,
vols que torni a fer la pregunta?
Estàs bé?
Sí.
És que m'he ennuat. No és directe, avui. Veu mal.
Si no es mor i ja està, no passa res.
En directe.
El deixem aquí i ja està.
Hem de crear expectatives, hem de crear aquí espectacle.
Vinga. Perquè jo em pregunto això. Clar, nosaltres diem que la informació està al núvol i que allà es queda guardada i tal, però potser no s'acaba d'entendre, no? És a dir, la informació on queda guardada exactament?
La informació físicament està guardada en ordinadors, molt més potents que el que podem tenir nosaltres a casa, en edificis amb plena seguretat, amb seguretat d'accés, amb seguretat contra incendis, amb 3 o 4 connexions diferents d'electricitat, de diferents empreses. O sigui, tot això... Tota aquesta infraestructura no la podríem tenir a casa nostra. I quan parlem del núvol, parlem d'espais físics així, que estan a tot el món, eh? Estan a diferents parts del món. I inclús, quan la informació és molt, molt important, la informació està copiada a més d'un d'aquests espais. Llavors no hi ha problemes en aquest sentit.
I en aquest sentit, permetem que, sí, que tu, que ets la que estàs fent les preguntes, t'ataqui, no? És a dir, no has fet la pregunta correcta. És a dir, si estem preguntant on estan les dades, precisament és que no estàs fent la pregunta correcta, no importa. És a dir, a tu t'importa on estan el teu bitllet dels teus diners que has posat al banc? No. No t'interessa això. És a dir, si tu estàs pensant que aquest bitllet que poses dintre del caixer, li has de seguir a veure on està el teu bitllet perquè són els teus diners...
No, però jo puc entendre...
Ja hem superat, sí, això, no? Pues aquest és precisament el nostre repte, fer entendre que tu, la dada, aquella dada que tu has posat allà dintre, pues, evidentment, aquell altre prestador d'aquest servei de guardar-te això ja hi viu d'això, eh? Ja es preocuparà de que sigui, i per tant la teva dada està allà.
Sí,
si tu l'has posat bé, la trobaràs bé. És a dir, jo crec que la pregunta correcta és no on està, és seré capaç de trobar-la sempre que la busqui? És a dir, l'has guardat tu bé?
Entens? Sí, però és com, és a dir, tenint en compte la percepció que té avui en dia la gent de que la informació ens es guarda, igual que la guardes en una caixa,
com els diners,
o es guarda sota el llit,
estem parlant, acaben apareixent,
estàvem parlant, exacte, de la caixa dels diners, no, això és de l'avi,
al final jo vull saber si aquesta informació està tangiblement, per d'una manera, i si està segura, perquè jo puc donar-te tota la meva informació de la meva empresa, te la dono i te la dic, mira, et faig càrrec de tot això, guarda-ho al núvol, guarda-ho on tu vulguis, però guarda-m'ho segur. I és una preocupació que al final, doncs, tu creus que tens un projecte molt gran i que la teva informació va rolant per allà i dius, bueno, no.
Sí, però si la tens a la teva oficina i tens les còpies de seguretat allà, si hi ha un incendi, què passa amb aquesta informació?
Jo us diria que estem aquí per fer superar aquestes pors i per tirar endavant. Perquè nosaltres portem 2 anys parlant de cloud computing i portem 2 anys parlant de si és segur o no. Uh-huh. En aquests 2 anys, el volum de dades que hem generat en cadascuna de les nostres ciutats és impressionant. I quan fem la prova, quan cadascú de nosaltres anem al nostre correu, que el tenim al núvol, anem a buscar una informació. Si no l'hem esborrat, probablement la trobarem i trigarem segons en trobar-la.
Inclús fins i tot borrada, l'altre dia
se'n va borrar
i les va recuperar,
Va. Àngel, torno a tu. Una pregunta així, quan em parlaves de què és Educació 21, exactament quin tipus de projectes destaquen d'aquest projecte?
A veure, tenim projectes com iEduca, que és una aplicació cloud que ens permet les necessitats administratives i de comunicació d'un institut, d'una universitat, d'un espai de formació, digitalitzar-lo i tenir-lo tot accessible. M'explico una miqueta. Podem tenir tot el que és els horaris dels alumnes, podem tenir les seves notes, podem tenir accés a fer... ara no em sortirà la paraula, però...
A controlar, diguéssim, tot el que és la nostra comunitat educativa dintre d'un espai digital. I això què vol dir? Això vol dir que pares, alumnes...
Com a resum és això.
Pares, exactament. Alumnes, professorat, els tenim tots comunicats, els tenim tots, d'alguna manera, sempre, les 24 hores del dia, en comunicació. Això, imagineu que és pel professorat a l'hora de corregir exàmens, per exemple.
Com es nota que és el president de CECAT.
No, però jo anava més a coses molt, molt concretes. Com a resum, és això que ha comentat el Ferran. Però també es tracta, per exemple, de passar llista i no fer-ho com fins ara amb un paper i un boli.
I un boli,
no? Clar, passem la llista i si l'alumne no hi és, automàticament s'envia un SMS als pares en aquell moment. No? Això ens donen aquest tipus d'eines.
És a dir, que ja no podem manipular les notes i entregar-li al pare el que volíem abans.
Perquè ens hem saltat la classe.
Aquesta comunicació entre alumnes, pares, és immediata.
De fet, hi ha casos on s'ha fet, el que passa que després et truquen per telèfon ara. O t'envien un e-mail comunicant, escolta, el teu fill arribarà amb aquestes notes, però les reals són aquestes. És supercuriós.
Al final, com diu el Ferran, es tracta de gestionar tota la informació d'un centre.
Què està canviant el món de l'educació?
Volia comentar també que hi ha una part important que es parla molt, que s'han fet bastantes veritats amb tot això, no? Que és l'e-learning, no? La formació online. Hi ha un projecte que és The Learning Factory que està intentant transformar aquesta formació online d'una manera que realment produeixi algun coneixement a la persona que el fa, que no simplement és donar-li un munt d'informació que la gent ni llegeix ni els interessa i simplement es fa per compromís o moltes empreses perquè toca, no? I el que es tracta és de canviar una mica aquest xip, de donar formació de qualitat, no, no només un munt de text i ja està, i de que al final l'alumne es quedi amb alguna cosa de tot això que se li explica, que serveixi per alguna cosa, perquè fins ara això ha estat també una mica no sé com, quina és la paraula més políticament correcta, no? Del que ha passat amb això.
Depèn del, diguéssim, de l'entorn, no? És a dir, una cosa és quan estàs en educació infantil, quan explicaves l'exemple aquest de Mieduca, no? Jo estava pensant doncs en llars d'infants, guarderies, no? Per començar des de la base, on, doncs clar, per els mateixos professors, això pot ser un respirar una mica més tranquils també, no? D'alguna manera, perquè saben que en qualsevol moment doncs els pares poden estar tranquils, no? Amb aquesta línia. Però clar, si me'n vaig més amunt i vaig a petar doncs a universitats o a empreses, doncs tot el concepte de learning també està una revolució. I avui en dia una formació a través doncs d'aquest entorn de cloud també necessita que estigui acompanyada d'imatge.
Para, perquè se sent malament.
Sí.
Okay.
Val. Doncs bé, com deia, no? Un aspecte molt important és també tindre en compte de cara a lo que és la formació en entorns empresarials i universitaris la necessitat d'incorporar el que és l'activitat audiovisual. És a dir, evidentment, avui en dia el que podríem dir el PDF, el PDF és un sistema...
O el multimèdia, no?
El multimèdia, d'alguna manera, doncs, és una manera doncs, que ens ha sigut molt útil, però cada cop més necessitem visualitzar i tindre present doncs, aspectes que al final és com si fos un videojoc, no? I avui en dia, fins i tot, a l'hora de generar continguts...
Ja.
En el moment que estem plantejant no, sortir de l'entorn doncs, llars d'infant, guarderia, etc., i passem a l'entorn empresarial, a l'entorn universitari, es fa encara més palesa no, la necessitat d'incorporar altres elements, tipus multimèdia, tipus doncs, audiovisual. I realment el cloud ens permet jugar amb tot això. Avui en dia...
Jugar és la paraula màgica, en aquest sentit.
Clar, és que és una motivació.
Prendre l'aprenentatge com un joc.
Sí, al final, al final necessitem motivació dia a dia, permanent, etc. No? Per tant, conceptes i paraules així rares que sembla que avui els oients diran, escolta, tu estem aprenent aquí un llenguatge que...
No, és diferent,
és
això.
És diferent, això, no? Però bé, el anem incorporant al dia a dia, no? Paraules com gamificació, no? Que en el fons el que fan és donar motivació a que jugant anem aprenent i puguem ampliar el nostre coneixement, no? Bueno, amb l'entorn empresarial parlaríem ja de talent i en definitiva de tot el que fa
fidelització, notorietat, etc.
Estaríem tot amb aquesta base, si no.
Tenim?
Àngel, potser ja l'heu respost així una mica en general i tal, però m'agradaria que expliquessis bé el que creus que està canviant el món de l'educació en aquest segle XXI.
Bé, doncs, molt encertadament el que ha comentat l'Agustí, no? El tema de la gamificació és una aposta de futur que això ens implicarà amb
moltes... Que no pares de dir paraulota, jo estic espantat. Però... L'alfabetització digital,
hashtag, no pot ser.
Gamificació...
Gamification!
Bueno, escolta'm, ja sé que... És difícil, però explica'ns què és la gamificació, si us plau.
Al final, el que ha comentat l'Agustí, i fixa't, el que has comentat tu, jugar.
Tenim que jugar una mica això més. Sí que ho entenc, això ho entenc.
Game, joc. Quin en anglès. Game over, aquesta sí que la conem.
Això
la
és el que, és aprendre és, jugant. Això és el que fa el Valtín.
Això és una de les coses que, això és una de les coses que està canviant realment en el món de learning o d'educació online.
O sigui, ara els grans també podem aprendre jugant. Això serà meravellós, eh?
Els bueno, homes es que vulguin, estan encantats.
Perquè moltes...
Això ens encanta. I les dones allà, també, eh? No, no, no,
no. Jugar al pro aquest... Bueno.
A veure si creiem que també és això amb una consola. No, no es tracta d'això.
Ah, val.
Però sí que es tracta de que la gent s'impliqui d'una altra manera en el seu aprenentatge.
Però clar, un tipus de joc específic, perquè un Candy Crush...
No.
Posat a aprendre...
Això no serviria. Es tracta de... de... Bé, fixa't, això també ho veurem amb el Carlos, que ens explicarà alguna cosa sobre, sobre això, no?
També juga, sí, també aprèn jugant, que, Carlos, i ensenya que, jugant, eh?
És que tot això implica a molts aspectes de la nostra vida, i no només a l'educació, sinó que el joc està que anem incorporant en diversos aspectes, i la tecnologia ajuda molt a tot això.
Clar, aquí hi ha hagut una mica és el que s'estava comentant, no?, en el tema d'educació, i que l'Àngel ho ha apuntat abans, no? És a dir, precisament les tecnologies el que ens han donat és accés. Tot el sistema educatiu està plantejat com si l'accés a la informació no estigués o fos escàs. És a dir, la informació, el coneixement, estava a les biblioteques. Tu havies d'anar a la biblioteca. T'havien d'ensenyar els camins per a trobar en els llibres on estava aquell coneixement específic, no? Clar, això avui tenim aquí, a la mà. El smartphone, doncs busques i ja està. És a dir, per tant, que tot el sistema educatiu estigui plantejat en què no tens accés a la informació quan el tens al palmell de la mà, jo crec que alguna cosa s'ha de canviar. Clar, què vol dir això? Que si tu no has d'ensenyar ara perquè no tens la informació, sinó la informació hi és, tu has de fer un plantejament diferent. Ja. Tu has de fer que aquesta no escassés d'informació, sinó a l'inrevés, n'hi ha moltíssima informació. N'hi ha molta més, per tant l'has de fer divertida.
Perquè tu, Carlos, que ets el responsable de la Comissió de Turisme 21è de FECAT, dirigida a la digitalització del turisme. Què vol dir exactament digitalitzar el turisme?
Bueno, a veure, jo t'ho vaig explicar. Precisament, totes les tecnologies aquestes de la informació i les comunicacions, el que han aconseguit fer és que moltes coses, i dic coses, per tant, estaven representades o estaven fetes en forma d'àtoms, la música era una cosa que mai s'havien pogut enregistrar, és a dir, aquell senyor Rick, que tenia la seva orquestra de cambra, era perquè la música només es podia escoltar en aquell moment, no la podies reproduir. De sobte apareix la, diguem, analogització, es converteix aquell so que no es podia enregistrar, es pot enregistrar.
Jo prefereixo els termes de l'Àngel, eh?
Sí, l'analogització, aquesta no l'havia sentit, eh? No, però el que em refereixo precisament és que hi ha molts continguts, és a dir, coses, i els llibres són un altre exemple de la transmissió oral, de sobte apareix la impremta, per tant, aquells coneixements que estaven només expressats en forma de la veu es posen en forma de llibre. Per tant, la música, els llibres, hi ha molts continguts que es posen en forma d'àtoms, en forma de cosa, i de sobte arriba la tecnologia de informació i les comunicacions, i això es torna com a desaparèixer, no? Es torna com a, en aquest cas, en el cloud, no? Es posa en el cloud, es digitalitza. I sabeu que totes aquestes coses són les que, sobretot, han impactat en el com, i per tant en tots aquells negocis que depenien d'aquest com, tots els estudis de música vivien precisament de que tu com a artista et gravaves la música i jo portava la teva música a tot arreu, en el turisme. Clar, el turisme, que diem, aquí què estem? Què havíem analogitzat? Pues aquí el que havíem fet és precisament que quan tu has d'anar a un lloc, tu abans et basaves en els comentaris que algú et feia. Comencen a sortir les fotografies, comencen a sortir els llibres amb els quals tu pots veure el destí on vols anar abans de veure'l. I fins i tot diuen alguns antropòlegs que han estat estudiant al voltant del turisme que el que un turista recorda de la destinació on ha anat és la foto que li va fer anar. Entens? És a dir, que et podies estalviar el viatge, fins i tot, del que et queda, no? Per tant, hi ha moltes coses d'aquestes que desapareixen precisament per la digitalització. En el cas del turisme, el que significa és precisament que tots aquells continguts que tu et feien conèixer sobre la destinació, sobre el lloc on anaves, perquè us veies en unes fotos, perquè veies en un catàleg, perquè veies un programa de televisió, després quan anaves algú t'havia d'explicar doncs, què hi havia sobre la seva família, que estava explicant abans l'Agustí, tot això, d'acord, algú t'ho havia de transmetre, doncs ara el tens accessible al palmell de la mà, d'acord? Ho tens perquè algú ho ha digitalitzat i, per tant, tots aquests continguts que tu tenies dispersos ara els tens aquí al palmell de la mà.
Cap on anem, en aquest sentit?
Cap a on anem? Doncs pues, clar, fixeu-vos, igual que passa en l'educació, que en el qual s'ha de canviar, perquè precisament si estava plantejada perquè havia escassetat d'informació, ara s'ha de repensar com eduquem, perquè com havia molta informació, ara el que es tracta és de que no m'expliquis tot, ja en tinc prou, digue'm realment què és el que m'interessa. Ara aquí el repte és de tot això que està digitalitzat, jo hagi d'esbrinar, hagi d'intuir, per això totes les temes, diguem, més de comportament antropològics entren en joc en combinació amb la tecnologia, perquè jo et pugui oferir el que tu només necessites. Perquè en el fons hi ha una cosa que no canvia: el dia continua tenint 24 hores. Abans, avui i demà.
Sí, que a cap i a la fi guanyaríem en una comunicació més fluida entre municipis, nosaltres i com a ciutadans dins d'aquest país, que al final doncs ens anem adaptant a allò que ens va venint. I és allò que tu deies, intueixes allò que pones d'anar, no?
Exacte.
Sí, però jo, permeteu-me, jo a més afegiria que en el cas de la digitalització, en aquest cas estem parlant del turisme, no? Però de qualsevol altra àrea, el que permet també és que el ciutadà pugui ser partícip. Nosaltres, cadascú de nosaltres, som partícips de tot això.
Generar
això és el
contingut,
que canvia
també,
i generarà contingut.
És l'altre.
És aquell terme que ha utilitzat el Carlos tan complicat.
Analogització.
Analogització. Això mateix, que ve de l'era industrial, el canviar cap a la digitalització, que aquest mireu si me'l conec,
sí,
perquè el compartim cada dia, doncs a partir d'aquí, clar, el que canvia és que cadascú de nosaltres podem ser partícips. I el maco de tot això, mireu, nosaltres, per exemple, estem treballant també amb gent gran, amb gent de la tercera edat, i és molt divertit el veure que una persona de la tercera edat, quan aprèn qualsevol concepte de digitalització o amb una eina digital, pensem que, com a mínim, l'expressió que té és de valorar-ho infinitament molt més del que podria ser una persona jove. Perquè, clar, ha nascut amb tot això. Llavors, les passes són tan importants, i és tan important això que comentava el Carlos, de poder acostar-te, no? I de poder conèixer l'entorn, el teu destí, a través no només d'aquella foto que tu recordaves quan parlava l'antropòleg, sinó de tots els registres que pots tenir mitjançant eines digitals, que al final entres en un joc. I això és lo maco.
Exacte, i jo crec que aquest és el terme, és a dir, precisament el que et dona les tecnologies i aquesta digitalització no només és que tu tens accés a aquest repositori, a aquest armari gegantí d'informació d'una manera molt més acurada, sinó que a més tu pots contribuir. Fins ara nosaltres veníem d'una més d'un model en el qual el mestre, el cura, estava allà dalt i tu escoltaves, és a dir, i amén. L'únic que et deixaven dir, no? O repetir el Pare Nostre, no? En canvi, ara tu pots fer màxim, no sé si el Pare Nostre, però bueno, és una mica exageració això, però tu pots contribuir amb continguts, tu pots crear continguts, és fàcil crear continguts, és fàcil crear un vídeo tu mateix, cosa que era una potencialitat que estava només reservada als experts, a les èlits, no? Per tant, tu tens aquesta informació i pots crear-ne. Clar, això és un cercle virtuós que enriqueix el repositori final.
M'agradaria, ara que gràcies a tots per parlar, tanquéssim el debat d'aquest programa amb una conclusió així una mica genèrica entre tots i cadascun. Què en traiem d'això? Què en traiem de FECAT? Què traiem del cloud computing?
Deixeu-me, nosaltres des de CECAT ho tenim força clar, i el Ferran ho acabarà, suposo, de ratificar amb altres paraules. Nosaltres creiem en la tecnologia, som tecnòlegs, però igual que creiem en la tecnologia, sabem que la tecnologia no és el fi, sinó que és el mitjà, és l'eina per assolir. En aquest sentit nosaltres tenim molt clar, i per això estem orquestats amb comissions, és que la tecnologia s'ha d'aplicar, i s'ha d'aplicar amb seny, amb seny vol dir, amb carinyo, però també vol dir amb eficiència, no? De forma sèria, és a dir, perquè estem adreçant-nos a altres empreses, a altres, diguem-ne, entitats que volen treure-n'hi profit i fer coses de valor. I aquest jo crec que és una mica el nostre interès, sobretot la nostra raó de ser, diguem-ne.
Sí, sí, evidentment és el que tu estàs comentant, Carlos, i a més sí que m'agradaria afegir que nosaltres som un agent més, som un granet de sorra dintre del que és el cloud computing, o dintre del que és el món de l'aplicació de les noves tecnologies al nostre territori. Nosaltres hi treballem i hi volem treballar col·laborant amb altres agents, amb agents institucionals, amb incubadores, amb parcs tecnològics. Per què? Doncs perquè el que necessitem és vertebrar. Perquè al final, si aconseguim vertebrar, i nosaltres, com a CECAT, i com bé estava comentant el Carlos, apliquem tot allò que coneixem i que hem desenvolupat cap a una economia vertebrada, això es traduirà en una necessitat que actualment tenim tots en quant a territori, que és créixer, i és interactuar, i és tornar a recuperar d'alguna manera la potencialitat, l'avantatge competitiva, lideratge. En definitiva, el que estem buscant amb la CECAT és ser partícips de tot aquest moviment.
I des d'aquí ajudar que la gent coneixi, perquè si la gent coneix, perdrà les pors, que és l'important. I des d'aquí és el que tenim que intentar cada dia, que això, cada cop més gent ho coneixi, perdi la por i faci servir les eines, que al final és el que tenim, que dèiem abans.
Bé, fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies a tots per haver vingut. El programa ha estat un plaer. Us esperem la setmana que ve amb noves entrevistes. Podeu seguir-nos a través de la pàgina web de cugat.cat i a www.inotigmaticgroup.com. Moltes gràcies i fins al proper dimecres a les 8 del vespre.
Moltes gràcies.
A tu, Julia, gràcies.
In my little star, I stay like in my home. I want to run my own way. I don't need to sell my soul. I want to live my life, but sometimes I need you.